L'Espluga FM Ràdio.
A l'Entre Vins i Fogons parlem de vins, de receptes, aliments i consells a la cuina.
Torna a ser dissabte i ara mateix passen 6 minuts de les 11 del matí. Per tant, un dia més toca l'Entre Vins i Fogons a l'Espluga FM Ràdio. A l'Entre Vins i Fogons d'avui tornarem a parlar de tendències. Avui, però, de comunicació i també, com a nosaltres ens agrada, de gastronomia. Parlarem de l'origen dels blogs, de la quantitat d'informació gastronòmica que podem trobar a internet i també de xarxes socials. Intentarem fer una llista dels blogs més visitats o els més recomanats i, bé, tenim moltes coses preparades. Si en voleu saber més, quedeu-vos, que comencem ara mateix.
Diversió, una mica d'imaginació. Tu posa'ns unes birres que el de més ja ho faré jo. La birra em fa vibrar, em fa riure i cantar. Si hi ha suc de cibada no puc parar de ballar. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble viu d'això. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble vol això. Si segueix el bar obert, no s'aturarà el concert. La birra és addictiva, però et manté despert. La birra és un tresor del mateix color que l'or. M'engresca i m'atabala perquè em té robat el cor. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble viu d'això. Birres i més birres, birres i més birres, birres i més birres, el meu poble vol això.
Doncs, com us estàvem explicant ara mateix, el que farem avui aquí a l'Entre Vins i Fogons, l'Espluga FM Ràdio, és parlar de blogs. Si volem parlar d'això, no, d'aquestes plataformes, el primer que hem de fer és explicar què són. Un blog és un lloc web fàcil d'utilitzar, que tothom està a l'abast de tothom, i en el qual, entre moltes altres coses, es pot expressar ràpidament cadascú les seves opinions i també interactuar amb altres usuaris. Tot això, aquestes plataformes acostumen a ser gratuïtes. Si parlem, en el cas dels blogs de cuina, és quasi bé impossible quantificar amb exactitud el nombre de blogs que hi ha al món. De totes les categories, de moda, de llibres, del que sigui, però una de les més consultades en aquest cas és la cuina. Aquesta oferta està, a més, plena de creativitat, i no només de la creativitat de les receptes en si, que ja cadascú les posa al seu gust, no?, sinó que els blogs inclouen sovint consells sobre productes, estris, restaurants i també alguns mercats o d'altres. Tampoc no és una cosa estranya trobar que entre ells, no, entre els blogaires, organitzin concursos de receptes, també de fotografia, inclús que organitzin o que ofereixin diversos cursos, tallers, tastos, que permetin això, compartir, comentar i també col·laborar amb la resta dels grans aficionats a la cuina que hi ha al país i també al món. Molts d'aquests blogs van començar en això, no només en aquesta pàgina on hi posaven les receptes o totes aquestes curiositats del món de la cuina, sinó que a més en aquest moment ara són un blog però també tenen un perfil a les xarxes socials, com podria ser el Facebook, són molt actius a Twitter, també inclús en trobem alguns que són convidats a programes de televisió i fins i tot també molts d'altres s'han passat al món editorial, no? I a hores d'ara es troben que són escriptors. Més d'un i més de dos blocaires han vist les receptes impreses en les prestatgeries de les llibreries, perquè una editorial valenta s'ha atrevit a això, no? A posar en valor aquesta feina. És el món a l'inrevés? Potser no, potser es tracta d'un nou món, d'un nou concepte, i un món en el que algunes marques d'alimentació, també de begudes i també d'electrodomèstic, han apostat de la mateixa manera que quan han fet les editorials. Sorprèn, no? És una grata sorpresa tant per les editorials com també pel tipus de lector, no? Perquè trobar el llibre, no? Quan ja has seguit molt de temps un blog a internet o a les xarxes, te n'adones que en un moment de quan arriba Sant Jordi, en aquest cas, ens trobem amb el llibre a les mans i veiem que la interacció ja s'ha generat i, per tant, ha tingut molt èxit.
Entre vins i fogons, amb Patrícia València.
Batiscafo monoplaça, el teu focus és abisme de ses aigües insondables, només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, temerada maquinista, Institut Oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i tanten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i tanten set sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, Institut Oceanogràfic. Batiscafo Katiuskas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i tanten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles.
Doncs aquí, a l'Entre Vins i Fogons d'aquest dissabte 24 de febrer, el que fem avui és parlar de blogs, també de tendències gastronòmiques en el món d'internet. Com us deia, moltes ànimes cuinetes tenen la seva versió digital. L'afició per la cuina o pel menjar han trobat que en aquests blogs hi ha una via d'expressió i també de compartir, no?, aquestes receptes, aquestes tècniques, també productes i establiments, que és molt actiu, no? Hi ha molta gent que està darrere d'aquests blogs. Tant que des de fa temps que s'organitzen això, que dèiem, trobades entre els autors, també participen en esdeveniments, inclús hi ha molts restaurants que conviden aquests bloggers a que vagin a les inauguracions o a les presentacions de les cartes o dels nous menús, perquè són, doncs això, no?, generen aquesta interacció amb els usuaris i hi ha molta gent que els segueix i, per tant, tenen un potencial molt fort. En aquest cas, és el que dèiem, no? Hi ha periodistes a darrere d'aquests blogs, hi ha experts també, i inclús hi ha gent molt amateur. No cal que siguem experts, no?, en la matèria, sinó que tinguem ganes de compartir i sobretot d'explicar o d'ensenyar als altres la manera com cuinem, en aquest cas si parlem de cuina, doncs com cuinem o com fem un plat o com fem un pastís. Parlàvem un dia, no?, aquí a l'Entre Vins i Fogons amb l'Elisabet Pinto, que ella en tenia un, ella el va fer per això, no?, per començar que la gent veiés el que feia, el veiés com elaborava els seus pastissos o com creava altres detalls gastronòmics, en aquest cas sempre en el món de la reposteria, i va ser una manera d'airejar-se, no?, de dir, va, ara me sento i faig el blog i per tant doncs, ho ensenyo a tothom i comparteixo les receptes que jo faig servir. En aquest cas, el que fent una recerca per internet, el que hem trobat és un estudi de l'any 2013, i ara aquest estudi ja ha quedat una mica obsolet, perquè segurament han canviat molt aquestes xifres, però en aquell any, en aquell 2013, en un estudi elaborat per Francesc Xavier Medina i la Laura Solanilla de la Universitat Oberta de Catalunya, posava en manifest uns aspectes bastant interessants que també us volem explicar aquí a l'Entre Vins i Fogons d'avui. En aquest estudi es deia que el 76% dels gastrobloggers catalans són dones, que el 34% d'aquests autors, o d'aquestes autores en aquest cas, tenen entre 36 i 45 anys. El 29% rondaria entre uns 26 i uns 35 anys i el 24% entre els 46 i els 55 anys. En el cas d'aquests autors o de les persones que escriuen aquests blogs, normalment ho fan en solitari, ens diu aquest estudi. Ens diu que aquests autors formen un 77%. El 12% serien de blogs amb una autoria compartida i el 10% el fan conjuntament amb la seva parella. En aquest cas, el 64% dels autors d'aquests blogs de cuina són de les comarques de Barcelona, el 13% correspondrien a la demarcació de Girona, el 12% de Tarragona i en el darrer lloc quedaria el 2% de les comarques de Lleida. El 61% dels bloggers tenen una titulació universitària i el 67% tenen alguna mena de formació en cuina. No són experts, com dèiem, potser són amateurs i tenen o han participat en algun taller o en algun curs, més enllà de poder aprendre tècniques o d'altres. En l'any 2010, el 2011 i el 2012 han estat en els anys en què s'ha iniciat aquest món del blog i que s'han començat a dedicar a la cuina i sobretot que estan escrits en català. El 30% d'aquests autors actualitzen el blog un cop a la setmana. I entre els continguts que hi podrem trobar entre els gastrobloggers, trobaríem especialment dues tendències, o sigui, les que són dedicades, o els blogs que són dedicats a la cuina més tradicional, que seria el 78%, i els que fan, els que estan en relació al món del dolç, no?, a la reposteria o d'altres, seria aquest 73% que deia aquest estudi de la UOC. En el cas dels continguts, el 39% pot ser que no siguin receptes pròpiament dites, sinó que corresponguin doncs, a crítiques, a restaurants o també productes, mentre que un altre 30% fan referència a notícies i altres esdeveniments d'agenda relacionats amb la cuina, siguin festes, fires o d'altres cursos, tallers que puguin aparèixer en el món de la cuina. El 98% dels autors fan i publiquen les seves fotos, després parlarem també d'alguna tendència a nivell fotogràfic o d'aquest món de la fotografia en el món de la cuina. Un 11% expliquen que han participat en algun curs de fotografia gastronòmica. En el cas de les xarxes socials, el 86% d'aquests bloggers tenen Facebook i el 58% s'expressen a Twitter. El 49% fan aquest comentari, no? O sigui, el que fan és generar més contingut també i fer que molta gent arribi al seu blog, perquè el que fan és deixar comentaris en altres blogs amb molta freqüència, amb aquest 49%, i els 47% n'hi ha que no participen mai en reptes culinaris, el que dèiem, no? A vegades doncs, entre ells, qui fa això? Doncs vinga, i tothom fa la mateixa recepta. I el 66% han creat nous cercles de relació gràcies al blog, ja que normalment, com que generen aquesta interacció, aquest feedback amb els altres bloggers, el que fan és crear doncs, un vincle, no?, tant emocional com també a nivell social, perquè fan quedades o trobades i inclús per això, no, per compartir receptes, trucs, cuina, no, que és el cap i a la fi, doncs és la seva passió.
Quan la gola et quedi com un got d'aigua ardent i te'n beguis un altre i bufi el vent de ponent, eixuga les desgràcies, millor que em facis cas, ja no pots deixar-ho fins demà. Busca un lloc on amagar-te en la nit. Quan es perdi de vista tot el que vas somiar i vegis la teva història com cau en un forat, aixuga les desgràcies, millor que em facis cas, ja no pots deixar-ho fins demà.
Fuig d'aquí,
fes-ho per mi,
fes-ho per mi.
No pots viure
durant
la nit. Fuig d'aquí,
el teu camí.
Quan les ombres t'ho diguin,
cap a dona voltes dins aquesta buidor i no saps el que tens, però no et passa res de bo. Busques on agafar-te, però tot passa de llarg, i és que no a tots ens tracten igual.
I és que no a tots ens tracten. Fuig d'aquí, fes-ho per mi, no pots viure en l'ahir. Fuig d'aquí, pel teu camí, quan les ombres t'ho diguin així. Vols una carta explicant com d'anar, com d'anar.
Doncs seguim aquí a l'Entre Vins i Fogons d'avui. El que fem, el tema que hem escollit per explicar-vos avui és el tema dels blogs o d'aquestes tendències gastronòmiques que podem trobar al món d'internet. Com us explicàvem ara fa una estona, a les xarxes socials, tantes fotos de plats que podem trobar a Facebook, a Twitter o a Instagram, ja ens acostumen a empatxar, no? Hi ha molta gent que diu, ja només tens coses de cuina, no? Aquí al mòbil, no? En aquest cas. Doncs bé, ara ha sorgit un altre fenomen que ha passat a lligar tots aquests ingredients, no? Per dir-ho així, serien les xarxes socials de la cuina. Han sorgit aplicacions mòbils i també webs, com dèiem, en aquest cas serien els blogs, que ens permeten doncs, compartir vídeos, fotografies i receptes d'usuaris creades per ells mateixos o consumides en restaurants. Aquest exhibicionisme, per dir-ho així, ha estat ja etiquetat amb unes paraules concretes. En aquest cas seria el food porn, que seria la pornografia del menjar. Com es defineix aquest food porn? Doncs és la paraula que fa referència a aquelles fotos a les que quan les captem, no? Aquella persona que es posa davant d'un plat i fa la fotografia, el que es vol aconseguir és estimular tots els sentits del que es pot observar, no? Mitjançant aquests primers plans i també les textures amb tant detall fotogràfic que quasi bé es poden menjar, no? La vista ens transporta, en aquest cas, en aquest moment, no? En aquest plat. I moltes de les persones que utilitzen aquesta etiqueta, ja sigui a les xarxes socials com també en els blogs, es defineixen com a foodies. El terme foodie, és un terme anglès, informal, perdó, que defineix a una classe de particular d'individus, els aficionats al menjar, que dediquen doncs, la major part, per no dir que ho dediquen el 100% del seu temps lliure, a conèixer tot el relacionat amb aquest menjar, no? Amb aquesta gastronomia. Aquesta paraula va ser creada l'any 84 per Paul Levy, per Anna Barr i Matt Sloan, amb un llibre que van treure, que es titulava L'oficial foodie, bueno, en el cas del nom original, seria The Official Foodie Handbook, que seria el manual oficial per als foodies. Què hem de fer? No es pot confondre mai un foodie amb un gourmet. Això ja són paraules més tècniques, però que cal explicar a vegades. Mentre que aquest gourmet és la persona amb un gust refinat i un paladar que ja està molt entrenat perquè coneix plats de cuina més sofisticadets o tendències, no? De vegades sol ser un professional de la indústria alimentària. En el cas del foodie, com dèiem, en el cas també dels blogs, és un amateur. Aquest foodie té un interès ardent, incisiu i sobretot una curiositat quasi bé sense límits per conèixer o descobrir tot allò relacionat amb el menjar. En aquest moment, el nombre de foodies a tot el món no ha fet més que augmentar en els últims anys, de manera que avui en dia es pot caure doncs, a parlar, viure no? sense aquest moviment. Ja ara ja ha sortit doncs, això, el moviment foodie, que ja el trobem a tot arreu i no podem deixar de menjar sense haver fet una foto al plat o sense haver anat a un restaurant i poder fer la fotografia perquè la gent sàpiga que l'hem descobert on és, doncs bé, tot això va en augment els últims anys. Els interessos d'aquests foodies van des de la indústria i distribució d'aliments fins al tast de vins. També ja siguin els anàlisis o les anàlisis dels restaurants, del nivell o també de qualsevol nivell en aquest cas, perquè les persones que fan, fan aquestes crítiques o aquestes anàlisis normalment tampoc són persones amb un alt nivell adquisitiu, per tant el tipus de restaurant que visiten sol ser normal. També podríem trobar gent que opta més pel menjar de carrer o per restaurants rurals. En aquest cas no es fan diferències. També busquen la nutrició o els mercats. Són gent que es desplaça, que visiten i per tant tenen aquest interès, com deien, amb aquesta curiositat. En aquests ingredients també el que falta doncs, és això, no? És un component o els hi sobra, no? Que seria aquest cas de la impaciència o de penjar el més ràpid possible les seves opinions i les seves fotos a les xarxes socials. Quin és l'objectiu? Com dèiem, doncs és a part de captar seguidors, és també viure d'això, no? Hi ha molta gent que en aquest moment doncs, pot oferir, no? O pot ser un reclam publicitari perquè tenen molts seguidors i és que un foodie sense seguidors podríem dir que no compta en aquest món de les xarxes. En canvi, el que els té és un influencer, en aquest cas, podríem, si ho parlem en aquests termes, i és un autèntic agent d'opinió. Ara el que volem explicar-vos és un dels fets que van ocórrer la setmana passada aquí a la Conca i es tracta d'un esdeveniment que a nivell social, no? A nivell de màrqueting o de comunicació gastronòmica, té molt de renom, molt de... Bé, doncs genera aquest tipus de feedback, ja que periodistes, bloggers i professionals del sector del vi, de la Wine Lover Community, que van estar aquí a la Conca, no? van visitar diversos cellers i també van participar en una calçotada i van tastar, doncs, van tastar vins de tres cellers diferents, tots d'aquí de la denominació d'origen Conca de Barberà. En concret van ser els vins del celler Vega Xalà, de Vilanova de Prades, el celler Carles Andreu, de Pira, i el celler Succés Vinícola, també ara situat a Pira. En aquest cas, els amants del vi, aquests de la Wine Lover Community, provenien d'una vintena de països diferents. I van celebrar, doncs, aquesta calçotada a l'alberg La Societat de Barberà de la Conca dins els actes que aquests amants del vi celebraven aquí a la Costa Daurada per commemorar el sisè any o el sisè aniversari del col·lectiu Wine Lover Community. El Bernat Andreu, del celler Carles Andreu, explicava aquí fa uns dies a l'Espluga FM Ràdio com va succeir aquesta jornada i també què suposava aquesta visita a nivell de promoció turística.
Doncs el que vam fer va ser preparar una calçotada el més tradicional possible, el més com la faríem amb la família i amb els amics, no com en un restaurant, perquè així aquests visitants que van vindre tinguessin l'experiència el més pròxima possible al que realment és una calçotada. I aprofitàvem, òbviament, durant tot l'àpat per degustar vins de tots tres cellers. Mira, jo de fet aquest grup ja en tenia coneixement de la seva existència i en soc seguidor habitual i penso que és una manera relativament fàcil. Al final nosaltres aquí van estar unes poques hores aquí a la Conca de Barberà, però d'explicar a gent que tenen molta capacitat després de comunicació i de transmissió, perquè de fet es tracta d'un grup de comunicadors que una mica és estar en el nucli de la comunicació del vi. No només és per la quantitat de seguidors, per exemple, que puguin tindre en xarxes socials, sinó per qui són els seguidors. Els que moltes vegades considerem prescriptors locals o d'això, són seguidors d'aquest tipus de publicacions.
Ara estem entre vins i fogons.
La vida són calvaris, si la vols aixella, sempre mil raons per enviar-la. París, el corro, la casa, lo jefe que no calla. La multa del golemia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants d'haver capita per cridar Maria Antonieta i no para fins a demà. Però poso un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si portes a la cara tot el dia dibuixant la misèria, fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. L'optisme de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. L'optisme de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Compañía me abandonen todos más que la vida son dos días y ya me el paso a dormir porque el que me queda la que te pasa para ti que el secret está muy claro es un joc de nens tothom sap que fa minxar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix el nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. L'optisme de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius.
em van 5 calories cada cop que ris. El prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somrius, se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
Amb aquests esdeveniments, com ara ens explicava el Bernat Andreu, també ha sorgit una nova tendència que es defineix com el turisme foodie. Es tracta, doncs, de planificar els viatges de les vacances, no només pels aspectes més lúdics, més culturals o de relax que motiven a la resta dels mortals, sinó que per conèixer el menjar i tot el relacionat amb la mateixa cuina, no? La gastronomia d'una regió o d'un país en concret. Un dia en parlàvem aquí a l'Entre Vins i Fogons amb l'Esther Català. Ella deia que havia viatjat a Argentina i ens explicava doncs, que s'havia portat cap aquí moltes receptes i molts trucs de la cuina i que els havia implementat amb receptes d'aquí. Aquesta seria una manera, o també abans de visitar un lloc saber on pots tastar el que hi fan, quin és el millor restaurant per tastar aquell tipus de cuina, o inclús quin és el millor lloc o mercat per visitar i per conèixer doncs, les cultures gastronòmiques del propi país o també tant d'una població. En aquest cas, no, ara em ve el cap, per exemple, si qui visita doncs, el País Basc, no, que té aquesta cultura gastronòmica tan forta i que la tenen tan arrelada, doncs quin seria el millor bar per anar-hi a degustar els millors pinxos, no? o les millors tapes. Doncs bé, aquest seria una opció, no? Abans faries una recerca per internet, perquè a hores d'ara, com us explicàvem abans, el contingut generat és moltíssim, i trobaríem doncs, tot tipus de ressenyes, d'articles, de crítiques, de gent també amateur, però també de gent més, com dèiem, no? que tenen doncs una mica d'idea, no? Que són més un paladar més fi i per tant també són gent que ho valora d'una altra manera, no? En aquest cas, ja a hores d'ara també existeixen nombroses agències de viatges que ja tenen unes seccions dedicades especialment a aquest tipus de turisme més orientat al món del menjar. El foodie que viatge pel seu compte planifica la visita a una ciutat per conèixer doncs, això, no? Les tavernes, les millors botigues de carmels, de restaurants de cuina d'autor, com us explicàvem, de les tapes, de les botigues d'entrepans, pastissos, botigues gourmet de delicatessen, també on tenen els millors llibres de gastronomia. Bé, això seria el que farien abans de marxar. Després el que fan és omplir la resta del temps quan són a la ciutat, doncs això no per visitar museus i monuments, però el que els omple, no? El que els motiva és aquest recórrer, no? Aquest visitar amb les ganes o amb l'afany de descobrir la cuina o el menjar que hi ha en la regió o en aquest viatge. Jo personalment em considero una de les persones que ho fa, no? Que abans de marxar o inclús abans de visitar una ciutat el que faig primer és veure on puc anar a menjar o on puc tastar doncs, aquests productes o aquesta gastronomia tan típica, perquè crec que una de les coses que no ens podem perdre és dels llocs on anem, en aquest cas, és el bon menjar, no? Si marxem doncs, a l'Escala no podem marxar sense degustar les anchoves o en algun cinema a Valls, doncs, degustar els calçots o com podrien ser els carquinyolis de l'Espluga. són productes típics, no?, de les zones que a vegades passen desapercebuts i anem a buscar el que mengem sempre, no? I crec que també és una manera d'incentivar la gent, a la població, que coneguin tot el paisatge, no?, el territori, des de tots els punts de vista, des de tots els àmbits, ja que la gastronomia és un dels puntals en aquest món i també d'aquest territori, i que per tant que s'ha de donar a conèixer. Com us explicaven, aquest fenomen fooding no para de créixer i, no ho sé, doncs hauria de generar, no?, doncs aquest un contingut diferent. Ara la majoria d'usuaris d'internet es decanten cada cop més per les opinions que s'ofereixen sobre múltiples temes de les pàgines foodies, no?, com dèiem, aquesta avaluació dels restaurants, la qualificació dels vins, també indicacions sobre productes ecològics i orgànics, o consells sobre salut, també expressades per gent com ells, no?, que també són foodies o potser són més amateurs, però que opten per això, no?, per seguir la mateixa gent sempre i ser, no sé, coneixedors, no, no sé com dir-ho, d'estar pendent de tot el que aquests influencers recomanen o expliquen per no perdre's cap detall de res. En aquest cas, jo el que faig ara és recomanar-vos o donar-vos idees de perfils o d'altres persones que podeu visitar si us agrada fer recerca per internet o si en algun moment o altre dieu mira, avui no sé què fer per sopar, doncs bé, com ho sabeu, internet està ple de receptes, de productes també. El que jo vull fer ara és això, no?, és recomanar-vos, dir-vos algunes idees o alguns perfils que jo, per exemple, segueixo i que no me'ls perdo perquè realment tenen un perfil bastant, bastant important i a nivell d'usuaris o de seguidors també són persones potents. Si el que feu anar és l'Instagram, aquesta xarxa social de fotografia, bueno, les persones que jo us vull recomanar, en primer lloc, seria la Laura Pons. La Laura Pons és una persona que és d'aquí, de Catalunya, és catalana, és la Laura, viu a Pons, i ella té, doncs, un perfil, bé, us l'ensenyaria si ara el poguéssiu veure, perquè realment crec que us agafaran ganes de menjar tot el que ella publique. Ara inclús feia fa una estona una entrevista a la Laura i explicava, doncs, que ella no és professional, ella no és fotògrafa, sinó que amb el seu telèfon mòbil prepara les receptes que ella vol, des d'un guacamole, des d'una pizza o des de... Bé, podrien ser múltiples les receptes que ella fa servir i, doncs bé, amb una mica d'idea, com deia ella, amb unes taules, amb unes portes de fusta antigues o d'altres, ella genera una fotografia i el que capte és, bé, no us dic que us agafaria per menjar el mòbil, però realment és que el contingut val molt la pena, vull dir, és una de les persones que jo recomano al 100% de seguir-la. Inclús ara fa un parell d'anys va treure un llibre, com us explicava abans, i crec que és, a part de les receptes, fa coses molt fàcils, vull dir que amb productes que podem trobar tot arreu, ella té una cansaladeria, vull dir, és una persona molt, molt activa, com dèiem, ella sembla que penja unes 3 fotografies al dia, i a part doncs porta la comunicació, o en aquest cas l'Instagram, també d'altres restaurants, com podríem ser Can Jovany o d'altres, i les fotografies, doncs això, no, valen molt la pena i realment el contingut és molt, molt potent. Una altra de les persones que us recomano seguir seria la Delicious Marta. La Marta és també una influencer, en aquest cas, que també ella fa moltes receptes, ella ara també utilitza molt aquest nou concepte de l'Instagram, que és aquest Instagram Stories, i ella fa això, no?, aquest tipus de comunicació que per arribar a tothom, doncs això, com fer un pastís, normalment fa moltes receptes dolces amb xocolata, i clar, el pas a pas, per exemple, també el fa a través d'aquest Instagram Stories, i doncs bé, també genera un contingut molt semblant a la Laura, podríem a nivell fotogràfic, però bé, potser en aquest cas la Laura fa tot tipus de menjars i potser la Marta en aquest cas és, la major part de les receptes que fa són pastissos. Per altra banda, en el món de la recomanació o de la crítica de restaurants, us recomano seguir la Gastropanda. La Gastropanda són diverses persones que es mouen això, no? Fan visites arreu per conèixer, per descobrir restaurants. I doncs això sempre porten, és molt graciós, perquè sempre porten un panda i el deixen allà al costat del plat. I el contingut també és això, no? Veure on van, quin és el lloc, no? Descobrir on és. Veus a vegades que et fiquen una captura de pantalla amb tota la ruta que fan. Bé, és un altre nivell també diferent. En aquest cas, ells dues fan receptes, doncs ells el que fan és visitar restaurants. És una altra manera també de comunicar, no? En aquest cas. Pel que fa als blogs, si parlem de blogs catalans d'aquí, podríem parlar del blog dels Retalls de Cuina, que trobareu també molt fàcil a internet, i és un blog on comparteixen receptes, també activitats i altres informacions gastronòmiques. Les receptes també poden... N'hi ha algunes que tenen una mica més de nivell, que tenen una dificultat més alta, però quasi bé sempre són... El contingut és bastant fàcil de fer i de seguir. Un altre dels blogs que trobarem o que podem trobar a internet seria La Cuina de Sempre. En aquest blog, en aquest espai, hi trobaríeu més de 1.000, hi trobareu en aquest cas a hores d'ara, més de 1.000 receptes de cuina i pastisseria tradicional. També amb fotografies, molt explicat, d'un nivell molt, molt accessible. Una altra de les propostes que jo us porto és el blog del periodista i també director de la revista Cuina, del Josep Socarrats, que porta per nom Escudella Barrejada. Ara el que passa és que està enllaçat amb seria els receptes de la revista Cuina i doncs això, no? Podeu afegir el producte que vosaltres tingueu a casa i a veure quina és la proposta que ells us fan. En aquest blog el que fa doncs, és això, no? Combinar la tradició i la innovació. Un altre dels blogs que no us podeu perdre és el blog del periodista Miquel López Iturriaga, que porta per nom El Comidista. En aquest blog, en aquest moment us en faig partícips de les últimes publicacions que ells han fet, que podrien ser, doncs això, no? En el món del vi. Ell parla de tot, inclús fa vídeos, i és com es diu, el punt d'humor que ofereix és un altre format, per tant és una cosa que aquesta cuina, no, més enllà de les receptes, també afegeix doncs, trucs i és bastant graciós i de seguir perquè realment el contingut és diferent. En aquest cas, com us deia, l'últim post que té ell seria les dones que revolucionen el món del vi o... Els calçots, no? Té un vídeo aquí fent la calçotada. Què són, d'on venen, com gaudir-ne. El sàndwich perfecte. Bé, infinitat de receptes, també de vídeos, també de... Aquí ara en té un que es titula, que porta pel nom El drama de les cuines lletges. Bé, com el contingut és completament diferent, doncs això no només buscar les receptes o trobar un ingredient, sinó que a part... doncs generar una mica un contingut diferent d'estris inútils que podem tenir a la cuina. Bé, tot són idees i propostes per crear un blog i perquè realment si ell el va crear en aquell moment és perquè algú buscava aquest tipus d'humor a la cuina i ell l'ha sabut trobar en aquest cas, com dèiem, El Comidista. És un blog del diari El País que el podeu trobar molt fàcil i que, doncs això, no?, que trobareu aquesta informació pràctica sobre la realitat culinària. Hi ha d'altres. El món de la cuina, com us diem sempre, és molt ampli. Podríem parlar del Recetes Comides, que és un blog molt senzill, molt fàcil d'utilitzar per gent que viu sola, per gent que no té ganes de cuinar. Trobarà una infinitat de receptes. És un blog molt senzill, molt fàcil d'utilitzar i, a part, costa molt poc de carregar. Per tant, si anem a vegades... justos de les dades d'internet, doncs podem obtenir aquest blog en un moment i gaudir d'una recepta ben fàcil. També un altre dels blogs, que en aquest cas també segueixo, és el Darrer Xupete, que hi ha unes receptes molt ben classificades i també són fàcils d'utilitzar. Un altre de les propostes que us porto és el director al Paladar. Aquí, a més de receptes, el que trobareu són trucs, notícies, informacions sobre gastronomia, vins, també turisme gastronòmic... Bé, una infinitat de contingut que podeu seguir i també tenen pàgina a Facebook, també perfil a Instagram, en aquest cas, ara com generant aquest, no, aquest contingut perquè tothom pugui descobrir aquest món de la cuina que cada cop més el tenim més a dins, no? Ara bé, també, com si no el que no us agrada és anar mirant receptes, llegir... Bé, doncs podeu anar més al gra. Us recomano una tendència que va sorgir fa un parell d'anys, que són en format de vídeo curt. Funciona molt bé a les xarxes a nivell comunicatiu aquest vídeo curt i també per generar un altre tipus d'objectius, no? Seria el fenomen Tasty. Aquest fenomen és un canal d'internet creat per un gegant, una empresa americana gegant de mitjans de comunicació, que seria el BuzzFeed, que està especialitzada en la creació de contingut viral. L'objectiu d'aquests vídeos normalment és compartir notícies potencialment interessants, però amb un contingut senzill i normalment poc transcendental, per dir-ho així. El que volen és generar doncs, un trànsit cap a la seva pàgina i que, com moltes d'altres, viuen a través d'aquesta publicitat dels anunciants. El blog Tasty, no? Aquest és el principal blog brou de cultiu, seria operar dins de Facebook, en aquest cas, com quan anem passant al mur del Facebook a través del mòbil, ens anem fixant, ui, mira, ara m'ha sortit un vídeo aquí al Facebook, ui, me'l miro. Clar, en 30 segons et posen allà una recepta que bé, que també et menjaries en un moment, que normalment el nivell de calories és força alt, perquè a vegades és de dubtosa, no sé si, per dir-ho així, és poc saludable el que posen, però bé, n'han sorgit molts, vull dir, ara trobaríem el Tasty vegetarià, trobaríem el Tasty del Brasil, trobaríem el Tasty d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, trobaríem una infinitat de propostes, no? Doncs el que fèiem, el que dèiem d'aquest fenomen, clar, han sabut jugar molt bé les cartes i explotar al màxim els avantatges i les eines de les xarxes socials, en aquest cas seria de les xarxes com el Facebook, no? Clar, aquests vídeos doncs no cal ni ficar-hi el so perquè ja són capaços de captar-te de captar la persona que està mirant, en aquest cas, el mòbil, i són vídeos molt senzills, però el que passa és que tenen una complexitat força elevada de postproducció, no? Perquè a vegades veiem que van molt de pressa i que potser hi ha coses que no acaben de quedar clares. Però també us el recomano perquè, bé, hi ha propostes que, mira, doncs, si un dia tens un sopar amb amics, doncs, en un moment et fan hamburgueses, o en un moment et fan pizzes, o en un moment et fan com uns panadons diferents, amb aquest, sempre utilitzen moltes masses i moltes salses, però bé, com dèiem, tots són gustos, no? I hi ha d'haver gent per tot, per tant, si algun dia no sabeu què fer per sopar o voleu alguna cosa una mica més contundent, tot i que des d'aquí intentem que sigui el més saludable possible, doncs que el podeu mirar i que el trobareu també a les xarxes d'Instagram, trobareu a YouTube, trobareu a Facebook, també a Twitter. Bé, una infinitat d'aquests vídeos que cada cop em van sorgint més, vull dir que no és, ja no és només el Tasty, sinó que ara ja hi ha 1.000 perfils, 1.000 xarxes o 1.000 persones que comparteixen aquest tipus de vídeos. I inclús, ara, a hores d'ara, no, també abans de vindre per preparar una mica el programa, el que feia era fer una recerca sobre vídeos, en aquest cas a YouTube, i hi havia moltes marques que s'han animat a fer aquest tipus de preparacions amb aquests vídeos curts, perquè tenen un format doncs això, no molt atractiu per la gent que utilitza les xarxes socials, i bé, també fan receptes, podríem, no cal dir marques, no? Però és això, amb una pizza o un panador, o inclús un salmó fet al forn, doncs això, no? per promocionar la seva marca o el seu producte, doncs també innoven i utilitzen la cuina com un reclam més potent per arribar als usuaris i perquè doncs el contingut és força interessant. Com us dèiem, nosaltres el que us animem és a crear un blog, si vosaltres teniu intenció d'utilitzar-lo, en aquest cas perquè es recomana que es vagi actualitzant, perquè si no després la gent que et segueix doncs es queda com una mica buida, no?, en aquest cas, i generar el màxim contingut possible perquè potser no arribarem a ser influencers o potser no ens ho pensem i en un moment donat doncs, una marca es pregunta per nosaltres perquè hem generat molt contingut sobre ells. Bé, jo us animo a que ho feu, ja que a internet trobareu molta informació. Crear un blog és molt, molt, molt fàcil, quasi sempre gratuït, a no ser que vulguem una cosa molt més professional, però normalment pot ser una cosa gratuïta, a perfils o en pàgines del Facebook, del Twitter o també d'Instagram trobareu grups o persones que us poden dir com ho heu de fer. Vull dir, la gent és molt oberta en el món de la cuina i us ajudaran en el que sigui. En aquest també jo us recomano, no? Soc seguidora d'un grup al Facebook, hi ha 50.000 persones, vull dir que la xarxa s'ha anat creixent amb el pas dels anys i s'ha anat fent realment molt gran i veus coses, no? Veus plats, veus preparacions, veus trucs que potser a vegades no coneixies o potser t'havien passat desapercebudes, però sempre s'acaba aprenent i creiem que el món de la cuina es fa gran d'aquesta manera, no? Amb el boca a boca, i que la gent pugui aprendre de tots una mica de cadascú, no? I que les propostes no s'acabin i que hi hagi preparacions per tot i que puguem innovar cada dia i sobretot també una de les coses que intentem fer des d'aquí, des de l'Entre Vins i Fogons, és no perdre tampoc les tradicions i també mostrar el que fem a casa, que a vegades és aquesta cuina més tradicional, doncs que la puguem gaudir entre tots i que fem gran aquesta xarxa gastronòmica. Amb tot això, nosaltres acabem aquí el programa d'avui. No sé si potser us hem matxacat molt, no, amb aquest tema, però intentem que els temes siguin variats i que, bé, els blogs també són una de les coses que acostumem a mirar en el món de la cuina, i avui el que volia era portar-vos aquesta mica d'informació sobre el contingut que trobem a les xarxes. Amb tot això, esperem que des d'aquí, des de l'Entre Vins i Fogons, hagueu gaudit com ho fem nosaltres, explicant-vos tot això, totes aquestes oportunitats, no?, que trobareu en aquest cas a les xarxes o a internet. I volem agrair doncs, al David Soler, també ha aparegut el Jofre Majoral aquí a la part tècnica, aquí a l'Espluga FM Ràdio, també agrair-li al Bernat Andreu per explicar-nos aquesta jornada que va fer de la Wine Lover Community. I amb tot això, doncs ens retrobem el proper dissabte, si no hi ha res de nou, i sobretot dir-vos a vosaltres també gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!
Els dissabtes a l'Espluga FM Ràdio, Entre Vins i Fogons.